Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava es trasmudà l'aspecte de la seva carn i de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant. Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven del traspàs d'ell, que s'havia de complir a Jerusalem. Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n'estem de bé aquí?» Aquí dalt, fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies. Parlava sense saber què es deia. Mentre parlava es formà un núvol i els cobrí. Ells s'esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors, del núvol estant, una veu digué: «Aquest és el meu fill, el meu elegit. Escolteu-lo». Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist. Paraula del Senyor. Desitjar tenir èxit a la vida és lícit i és bo. Una psicologia sana no fa coses per al fracàs, sinó perquè surtin bé. A tots ens agrada més que les coses doncs surtin bé que no pas surtin malament, i és bo que sigui així. Els deixebles de Jesús, aquests seus amics íntims, aquests 12 que l'acompanyaven a la seva missió pública, veien aquest mestre sortit d'un poblet, d'una regió perifèrica com era Galilea, que parlava d'una manera meravellosa, amb autoritat moral, tot i no haver estudiat a les grans escoles de Jerusalem, dels rabins, i que feia uns signes prodigiosos, guariva malalts, alliberava persones que estaven esclavitzades per tot unes tendències i ells en deien dimonis. Veien aquesta persona que actuava potentment en nom de Déu. I clar, ja s'imaginaven un èxit estrepitós de la seva regió perifèrica arribar a la capital del seu país, Jerusalem, i que Jesús fos reconegut com a capdavanter, com a rei, com el Messies que esperaven els jueus, que els alliberaria de totes les opressions terrenals. I es veien manant a la capital. I entre ells discutien, alguna vegada qui seria el primer. I Jesús els va reprendre molt fortament, de dir: qui vulgui ser el primer, que es faci el darrer, el servidor de tots. Avui veiem a l'Evangeli que hem llegit aquest episodi que Jesús escull els tres més íntims, una mica els que eren els líders d'aquest grup: Pere, que va posar com a cap visible, dels 12, i llavors Jaume i Joan, aquests dos germans que eren geniuts, eren persones amb molta empenta i que veiem a prop de Jesús en els moments transcendentals. I Joan, concretament, l'únic que després està amb Maria i les dones al peu de la creu. I Jesús ja preveu com aniran les coses. Ja es van encaminant a Jerusalem, com ens explica l'Evangeli, i veu que la manera que l'amor del Pare i el seu amor es manifestaran plenament no serà a través d'un triomf humà, polític, d'imposició de la seva reialesa i de la seva autoritat, sinó que aquí acabaria precisament amb un gran fracàs des del punt de vista humà, el gran rebuig del poble, de les autoritats religioses i polítiques, i que acabaria amb aquesta mort tan cruenta. I abans d'aquest moment, vol que aquests tres, que hauran de ser essencials en els primers moments de la seva església, quan ell ja no hi sigui físicament, vegin, entrevegin com serà ell després de ser crucificat i de ser mort. És a dir, anticipadament, a la muntanya, en aquest petit turó de Galilea, que és molt bonic, pels que heu estat a Terra Santa, doncs és tot un lloc molt pla i de cop surt aquest turó molt rodonet, allà al mig, que es veu des de lluny, uns 300 i escaig metres d'altitud, i Jesús els emporta allà dalt, aquesta muntanya, i és allà, segons diu la tradició, que va passar aquest episodi que avui hem llegit. Doncs bé, Jesús els fa veure com seria ell després de la seva mort i resurrecció. Aquest aspecte fulgurant, radiant, en blanc, era el seu vestit es torna blanc i espurnejant, hem llegit. L'aspecte de la seva cara es trasmudà. Tot ell, en la seva humanitat, reflectia la llum divina que estava en ell. I estava sempre, ell era el fill encarnat, però aquesta llum, aquest esplendor, aquesta glòria que tenia com a Déu, a la seva humanitat estava amagada, no es veia. I en aquell moment ells la van poder veure. I també amb aquesta visió de veure aquests dos grans personatges de la història sagrada, Moisès, que representa la llei, que representa tot allò que Déu havia mostrat al seu poble perquè pogués viure segons la seva voluntat, i Elies, el gran profeta, que personalitzava tot el que Déu havia dit al seu poble a través d'aquests homes escollits que eren els profetes. Doncs bé, Jesús és la síntesi, és el cimal, és on es resumeix tot aquest camí de Déu amb el seu poble que després s'obre cap a la humanitat sencera. És això que el Pare vol fer entendre els deixebles de Jesús més íntims, aquests tres, que poden estar tranquils, encara que veuran patir i morir el seu fill. Jesús és el seu fill, és l'elegit, i que l'han d'escoltar. Nosaltres som seguidors de Jesús, els cristians, i el camí de Jesús és el nostre camí. Què ens diu l'Evangeli d'avui? Sempre hem de fer aquesta transposició a la nostra vida. No ens hem de quedar amb reflexions pies sobre el que va passar al voltant de la persona de Jesús, sinó veure allò que l'Evangeli ens explica, quina incidència té a la nostra vida, com ens pot ajudar. Bé, perquè la glòria de Jesús, perquè la llum de Jesús ressuscitat es manifesti a la nostra vida, hem de seguir el mateix camí de Jesús, que és el camí de la creu, que és el camí de l'abaixament. Mireu, els cristians no som masoquistes ni sàdics. No ens agrada el dolor pel dolor. No és que busquem patir. Això seria malaltís, buscar el sofriment. I a vegades, dissortadament, a l'Església Catòlica hi ha hagut qui pensava que per demostrar el seu amor a Déu havia de buscar el patiment. I es posaven cadenes, amb punxes, a la carn, penitències que no tenien res a veure amb l'Evangeli de Jesús. Ho feien amb bona voluntat, però no és això el que Jesús vol. No s'ha de buscar el patir pel patir. El patir ve sol, ve amb la vida. Arriba el moment de la malaltia, arriba el moment que una persona estimada mor, arriba el moment que un pateix una injustícia, arriba el moment del cansament, arriba el moment que un no hi entén res. Doncs bé, És en aquest moment que el cristià uneix el seu sofriment, la seva foscor, el seu cansament, el patiment, el sofriment, a la passió de Crist. Qui no es descoratja, qui no es desanima davant les dificultats de la vida, sinó que descobreix precisament en les dificultats de la vida una gran oportunitat per estimar encara més, per donar-se encara més, per confiar en Déu encara més. Aleshores, a la vida d'aquest seguidor de Crist, Déu, el Senyor ressuscitat, es manifesta amb més força. Sant Pau ens deia avui, a la segona lectura, nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel. D'allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós. Certament, això ho hem d'aplicar, en primer lloc, al que s'esdevindrà, si corresponem, doncs, a la gràcia de Déu, en el nostre cos, en la nostra humanitat, quan morirem físicament. Estem cridats amb el nostre cos a entrar plenament en aquesta òrbita de la glorificació del Senyor ressuscitat. Ara bé, aquesta experiència de resurrecció, aquesta experiència de participació de la vida eterna de Déu en la nostra carn, en la nostra humanitat, això ja és possible, això Déu ja ho vol des d'ara. I us ho dic amb tota la força de la qual sóc capaç. No us penseu que això està reservat només a mossèn Cinto o capellans especials o les monges del Carmel o qui vulgueu, o el missioner que està a l'Àfrica i que és especial, té una vocació especial. Això es pot realitzar en qualsevol cristià que segueixi realment el Crist, negant-se ell mateix per amor, portant cada dia amb dignitat la pròpia creu i seguint el Crist. Aquestes són les tres condicions perquè el nostre ser deixebles de Crist sigui autèntic. Negar-nos per amor a nosaltres mateixos, negar-nos per amor a nosaltres mateixos, per donar-nos als germans, portar amb amor i amb dignitat, amb paciència, la creu de cada dia i escoltar el nostre mestre. El pare, en aquesta escena que avui hem llegit, el Tabor, ens diu: aquest és el meu fill, el meu elegit, escolteu-lo. Som deixebles d'un mestre que està viu. Jesús històric, com a història escrita a les cròniques del món, va acabar el dia de la seva crucifixió. En aquell dia va morir aquell il·luminat israelita que creava problemes a les autoritats. Allà s'acaba, segons la història del món, Jesús de Natzaret. Però per als cristians, la història real, profunda i total de la presència del Fill encarnat en el món comença precisament en aquell moment, des del moment de la seva mort, que fa possible la resurrecció de la carn de Jesús en la dimensió de l'eternitat de Déu. Des d'aquell dia, des del moment que Jesús, home, ressuscita, és a dir, entra amb la seva humanitat en l'eternitat del Pare, des d'aquell dia Jesús està present enmig dels seus deixebles dia rere dia fins a la fi del món. Jo estaré sempre amb vosaltres, dia cada dia, dia rere dia, fins a la fi del món. Aquest Jesús parla, continua il·luminant el nostre camí, continua guiant-nos. Ens toca a nosaltres reconèixer-lo com el mestre, com el fill per excel·lència del Pare, que fa possible que també nosaltres puguem viure com a fills d'aquest Déu que ens estima com a Pare i que també sobre nostre, respecte a cadascú de nosaltres, el Pare un dia pugui dir: aquest és el meu fill, aquesta és la meva filla, que m'he estimat amb amor de predilecció, mireu-lo, perquè en ell reflecteix plenament